El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Des d'aquest dimarts ja es pot demanar al web de l'Agència Tributària l'esborrany de la declaració de la renda, que per tant ja es pot presentar. Enguany prop de 22 milions de contribuents estan obligats a presentar la declaració de la renda abans del 30 de juny. Entre les novetats hi figura que s'han de declarar, per exemple, els bisums rebuts al llarg de l'any i que superin els 10.000 euros anuals, i també tot l'apartat de subvencions a l'entorn de les energies renovables o les millores renovables a l'entorn de casa nostra. Ho mirarem d'esbrinar tot plegat en els pròxims minuts, acompanyats d'en José Espinosa de GEMSA. Molt bon dia. Gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell.
Bon dia, Mireia, gràcies a tu.
A veure, comencem pel principi. Qui ha de fer la declaració de la renda? És a dir, qui està obligat i qui no a fer la declaració de la renda? Que aquest és un etern debat, també, ciutadà.
Bé, per saber si estem obligats o no a fer la declaració de la renda, la llei ens posa tres punts que hem de complir. Si els complim, estem obligats, i si no, doncs no estem obligats, evidentment. Per no fer-ho molt tècnic, sí que t'explicaria la part de rendiments del treball, que és el que la gent entén per sou, per exemple, l'atur, és un rendiment del treball, les pensions, és un rendiment del treball. I aquí hem de distingir sempre, a veure si us explicar d'una forma planera, hem de distingir si cobrem durant l'any de més d'una persona o més d'una.
El que es diu el pagador, no?
El pagador.
Si tenim més d'un o...
Més d'un, exactament. Si jo tinc un pagador i aquesta persona em paga més de 22.000 euros bruts l'any, jo estic obligat a fer la renda.
Uh-huh.
D'acord? Si jo tinc un pagador i em paga menys de 22.000, imagina't, em paga 19.000 euros, jo no estaré obligat a fer la renda. Si tinc més de dos pagadors, imagina't una persona que doncs ha tingut la seva feina, l'ha perdut i ha cobrat de l'atur. Jo he de sumar les dos pagadors. Si tots dos junts superen, sempre bruts, superen els 14.000 euros, jo estaré obligat a fer la renda.
Uh-huh.
Hi ha una excepció, que és que si aquest segon pagador i la resta no superen els 1.500 euros, no estaria obligat. Per exemple, si jo treballo aquí a la ràdio, vale, i cobro 20.000 euros, que són menys de 22.000, però tinc un altre pagador, que és, per exemple, un institut, perquè he anat a fer una conferència i m'han pagat 500 euros, com aquests 500 euros no superen els 1.500, jo estaria en el límit dels 22.
Uh-huh.
Com 500 més 20.000 són 1.500, no supero 22.000, no estaria obligat a fer la renda encara que tingui dos pagadors.
Uh-huh.
D'acord? És una mica tècnic.
Uh-huh. No, s'entén.
No és directe, però cada cas s'ha d'avaluar.
Anem a l'esborrany, perquè aquí Hisenda genera un esborrany amb les dades que teòricament té. Quin percentatge d'encerts hi ha en aquest esborrany? És a dir, automàticament el podem donar per bo i tirar endavant, o què és el que ens recomanaríeu?
Nosaltres des de GEMSA recomanem sempre revisar-los, perquè ens hem trobat, no diguem errades, però sí, perquè cada vegada l'administració tributària acura més i sorprèn de tantíssimes dades que té de nosaltres. Però, per exemple, et posaré el cas de persones que han tingut fills al desembre, i que per algun error al registre civil o pel que sigui, quan arriba a l'esborrany, aquests nens no estan incorporats a l'esborrany, i per tant aquesta persona potser està perdent 1.000, 1.500, 2.000 euros a la seva declaració per no tenir aquesta incorporació. Molta gent revisa... Aquí farem una mica d'explicació. Hi ha dues coses. La gent entén l'esborrany, però hi ha un document que es diu les dades fiscals, que és molt important. El que ens hauríem d'acostumar és entrar a la web d'Hisenda i descarregar-nos les dades fiscals. Les dades fiscals és un document on es diu, Hisenda es diu tot el que sap de nosaltres. En el cas d'aquest nen, per exemple, o aquesta nena, que no ha posat, si jo descarrego les dades fiscals, puc veure i dir, ostres, no han posat a la meva filla aquest any, i jo he tingut una filla. D'aquesta forma reviso les meves dades de la feina, si tot el que han cobrat és el que posa allà. Reviso la informació bancària, si és correcta. Si he fet una venda o una compra d'algun immoble, allà també surt. Vale? O potser m'he oblidat i resulta que vaig vendre un fons d'inversió que me'n recordava, doncs allà també m'ho diu. I així puc revisar-ho. Per exemple, si jo tinc la venda de fons d'inversió, les despeses que jo pugui haver tingut a l'hora de comprar aquells fons d'inversió no surten a les dades fiscals. Vale? Per tant, evidentment, seria correcte revisar-ho. Vale? Hi ha moltes assessories a Sabadell i revisar un esborrany no acostuma a ser car. Per tant, en el moment que, si només tinc una nòmina i no tinc res més i penso que no puc tenir res més, podem validar l'esborrany. Però sempre aconsello mirar i revisar les dades fiscals. I només que dubtem que alguna cosa pot faltar, doncs, revisar-ho amb algun professional que ens pugui dir si realment falta alguna cosa o no, o si podem aprofitar-nos d'alguna cosa que ja no surt.
Novetats d'aquest any de la declaració que hem de tenir en compte, que ens afectin positivament. Hi ha alguna deducció que ens pugui ajudar? Alguna cosa que haguem de tenir en compte?
Bé, la veritat és que deduccions cada vegada hi ha menys, es redueixen molt. Aquí a Catalunya tenim autonòmicament les autonomies també legislen i afavoreixen tenir algunes deduccions o no. Aquí a Catalunya no és la comunitat que té més deduccions, però com a novetats no hi ha gaires. Positivament, menys. Però, per exemple, la novetat que hi ha és que la gent que aporta diners a plans de pensions personals, fa 3 anys eren 8.000 euros el límit, l'any passat ja van ser 2.000, i aquest any són només 1.500. Aquesta seria com una novetat una mica més important. Està la novetat que s'ha fet molta propaganda del tema dels bísums, que vosaltres també comentàveu. Aquí explica que Hisenda, el que vol, nosaltres creiem des del despatx, que aquí Hisenda el que vol és donar un toc i avisar a la gent que no es pensi que perquè fa operacions amb bísum no ha de declarar el guany que té d'aquestes operacions. Llavors, amb això ho fa, amb aquest bombo que fa els medis, i t'avisa i et diu, ara posarem una casella on si tu reps o envies diners per més de 2.000 euros durant tot l'any, hauràs de marcar-ho allà. Això no vol dir que tributaràs més a la renda. Simplement és que estàs avisant a Hisenda, Hisenda ja ho sap, perquè els bancs ja li informen, però estàs avisant a Hisenda de que estàs fent operacions per més de 2.000 euros. D'acord? Si jo vaig de vacances, tinc molts diners i vaig de vacances amb una altra parella i els costa 20.000 euros o 25.000 euros les vacances, i jo li faig un bízum a aquella parella, perquè ella ho ha pagat tot, de 12.500 euros, jo no he de declarar, o sigui, he de declarar-ho la renda, però no he de tributar res per això. L'únic que estic fent és...
És a dir, senzillament figurarà, però no en pagarem res.
Exacte, no pagaré més a la renda per posar això, d'acord? Però estaré obligat a fer-ho. Aquest exemple que poso, imagino que és un exemple molt raro i no és el normal. Però una persona que es dedica doncs, a vendre, no sé, bambes per internet i cobra més de 10.000 euros en Bizum, Hisenda, en teoria, ja ho sap, però ara li està avisant de dir-li, vigila, perquè és així. Vale? Uh-huh. No oblidem que vendre qualsevol cosa sempre hem de tributar per la diferència entre el que ens va costar allò i el que hem venut. O sigui, estem tots a plataformes digitals de segona mà i doncs ara agafo una cadira i la venc per la plataforma i cobro per Bizum i no tributo res. Normalment no tributaré res perquè la vendré més barata que el que em va costar. Però no oblidem que això és un fet tributable.
Uh-huh. I llavors, en certa manera, per tant, el que hauríem de fer ara és fer algun recompte de quants diners hem enviat o hem mogut en Bizum durant l'últim any, perquè no sabria ni per on començar.
Bé, jo no sé tu, però jo de 1.000 euros no.
Jo tampoc. Crec que tampoc. Vaja, em sorprendria molt, però vaja.
Hauríem de fer-ho. Segurament, si no ho fem i tu no ho marques a la casella, ara no et sabré de quina la sanció seria baixeta. Ja et dic, no crec que sigui una mesura per recaptar diners. És una mesura per avisar la gent, per fer un toc i que la gent sàpigui que cobrar el que podria ser potser comú a algunes persones de pensar que perquè cobren un pàrquing amb Bizum i no ho declaren no han de tributar, no és correcte. D'acord? Recordem que cobrar el lloguer d'una plaça de pàrquing no només s'ha de declarar la renda, sinó que a més s'ha de fer IVA, perquè això és un fet imposable subjecte a IVA. D'acord? Per tant, t'estan avisant. És una forma de fer-ho. Hisenda acostuma a fer aquest tipus d'avisos, no de dir-te, vigila, perquè això s'ha de tributar.
Soc conscient que això existeix, no? I sí. Soc conscient del que esteu fent amb tot això. Què passa amb les deduccions per maternitat i paternitat? Hi ha algun canvi important en aquest sentit?
No, en principi, des que van dir que aquestes deduccions no havien de tributar, doncs no hi ha canvi, simplement no es posen i ja està.
Pel tema compra-venda d'habitatges, lloguers, tot això...
Tot això continua igual. El que sí que, com ho comentàvem en la presentació, sí que era una novetat de l'any 2021, que són les deduccions per eficiència energètica, per la millora de l'eficiència energètica. I aquí, si et sembla bé, ens aturem una mica i expliquem.
Endavant.
Intentaré fer-ho també planer perquè s'entengui, perquè és una deducció que és molt avantatjosa, que va començar el 2021, però que per les condicions que ens demana l'agència tributària per poder aplicar-la, no és gens fàcil. D'acord? Tenim tres deduccions dins d'aquest paquet que van publicar l'any 2021. Cada una d'aquestes tres deduccions es pot aplicar en funció de quina feina hagis fet per reduir la despesa energètica, el consum energètic, i si tens un pis o tens una casa o tens... ¿vale? Totes tres es poden aplicar si tens una casa unifamiliar. D'acord? Estem parlant de la típica casa d'una urbanització o la casa anglesa. Si tens aquest habitatge, si has fet les millores en aquest habitatge, ho pots aplicar sempre a qualsevol de les tres, d'entrada. Si tens un pis, només pots aplicar les dues primeres. D'acord? La tercera és la més beneficiosa, la primera és la menys beneficiosa. I si ets pertanys a una comunitat de veïns i ho feu tots junts, per exemple, imagina't que la comunitat de veïns són 10 pisos i tots 10 s'ajunten i diuen anem a posar plaques solars, que és el típic, ¿vale? O una geotèrmia. Tots aquests 10 veïns podrien acollir-se en aquesta deducció, llavors a la renda, l'administrador de finques o qui s'ho conocupés d'això, li diria a cada veí quina part es pot deduir. D'acord? En canvi, si tens un pis i tu dius una cosa rara, no? Perquè diguessis, mira, jo vull posar-me... Bueno, no tan rara, podria posar-me una aerotèrmia al meu pis perquè tinc un balcó o el que sigui. Doncs aquesta persona podria aplicar la primera i la segona deducció. Si parlem de números, la primera deducció estaríem parlant que podríem arribar a estalviar-nos uns 1.000 euros. La segona estaríem al voltant de 3.000 i l'última estaríem al voltant de gairebé 8.000 euros. Dic números així, ¿vale? Aquesta última...
Quan parlem d'estalviar sobre l'import que ens va costar, no?
Entenc. No, estic parlant sobre la renda, la declaració de la renda. Parlo ja de quota, que també és, ara parlarem. La tercera, que és aquesta més gran, no seria de cop, sinó que hauries de porratejar-la en 3 anys, si arribessis a aquest màxim que t'explico. No és fàcil aplicar-la perquè... Per deduir-te-la no és com la deducció de mare treballadora, que saps que si tu ets treballador i has tingut un fill, et donen, si compleixes uns requisits de cotització, et donen 100 euros cada mes. Si tu a la teva renda et surt a tornar, doncs aquests 10, també et donaran els 100 euros cada mes. Aquesta declaració no. Aquesta deducció no. Per poder aplicar-la necessites tenir una quota íntegra, estatal, suficient per absorbir aquesta deducció. Això tècnicament és una mica complicat, però es redueixen que si no tributes molt, no podràs aplicar-te això. D'acord? Una persona que tingui un sou normal i que li facin una retenció normal i tot això, aquesta deducció no se la podrà aplicar perquè no tindrà prou quota.
Quan parlem de quota, què ens referim?
Referim a... Quan fem la renda nosaltres tenim una base imposable. L'exemple d'una persona que cobra només un sou. Cobra 22.000 euros. Se li fan unes reduccions i arribem, per exemple, a 18.000. Aquella base és la meva base imposable, són 18.000 euros. Jo tributaré sobre 18.000. Quan aplico els mínims familiars i aplico la quota, que és el que avui... Aplico les tarifes de la renda, que són progressives, imagina que d'aquests 18.000 euros a mi em surten que la meva tributació són 4.000 euros, per exemple. 18.000 ho dic malament, seria molt menys. Imaginem 2.000 euros. Si a mi m'han retingut 2.000 euros, jo no pago res a la renda.
Clar.
Però jo he tributat 2.000 euros. Això no ho sabem. O sigui, normalment mirem només si ens tornen... O
sí,
ens paguen,
mirem el resultat final.
Exacte. Si a mi m'haguessin retingut 3.000 en comptes de 2.000, en tornaríem 1.000, però jo continuaria pagant 2.000. Paguem el mateix, perquè la gent juga amb els nostres diners i a vegades tenim aquesta il·lusió tributària de que ens tornen diners que són nostres. Per molta gent és una forma d'estalviar. Això seria tema per una altra sessió. Tornem a l'exemple. Si jo puc deduir-me els 3.000 euros que et deia de la segona deducció i jo a la meva quota només tinc 2.000, doncs només podré aplicar 2.000. Vale? Si aquí afegim fills i tot això, aquests 2.000 es redueixen molt.
Clar, per tant, és un cas molt, molt extrem que es pugui aplicar aquests 8.000.
Bueno, molt extrem no, però és per gent que realment guanya diners.
Vale? Clar, però això potser seria útil, vaja, això seria un altre debat. Seria més útil pels que guanyen menys,
clar,
però vaja.
Però això la publicitat no surt. La publicitat és que estem beneficiant amb la reducció del consum energètic posant unes deduccions. Però després a la pràctica, quan anem a fer-les, és més difícil. Un altre punt que se m'oblidava, que és un punt pràctic que fa que molta gent no s'ha pogut deduir aquesta deducció, perquè quan tu vols demanar vols aplicar aquesta deducció, abans de començar les obres has de demanar que un tècnic et faci un certificat energètic. I quan acabes les obres t'han de tornar a fer un altre. Si compleixes, que superes, si arribes al B o a l'A, o tens un estalvi del 40% de, em sembla 40, no, perdona, un 30% de reducció del consum energètic, pots aplicar la deducció. Què passa? Que molta gent posa les plaques solars i ningú li ha dit que abans de posar-les havia de fer un certificat energètic. Llavors arribem, anem a fer la declaració, arribem al despatx o per internet, ens envia la documentació on està el certificat inicial. No ho va fer, ningú m'ho va dir. Per això, a la pràctica, tampoc és fàcil fer-ho perquè falten... Hi ha més aspectes que s'han d'analitzar, ¿vale? Això ho he de consultar amb un professional, però només resumir que no és tan fàcil com potser semblaria.
Per tant, falta informació.
Bé, la informació hi és, però és una formació complicada. A nosaltres mateixos ens costa d'entendre-la i bueno, de vegades això potser tampoc es valora a l'hora de fer la renda. Com és que em poden cobrar tant per una renda? No? Pues, darrere hi ha molta feina, ja cada dia ens estan canviant les normes, ja des de les associacions de socis fiscals ja ens queixem de que el moviment que hi ha de normes i variació, la veritat és que ens genera molta inseguretat, hem d'estar al dia, tot canvia i té una feina darrere. I la veritat és que sembla que ens volen afavorir el nostre negoci perquè cada vegada ho fan més difícil perquè la gent no pugui fer les coses pel seu compte o que si vol fer-los pel seu compte doncs no ho facin bé del tot i no puguin beneficiar-se d'alguns.
Dos preguntes més que voldria traslladar. Primer, què passa amb les criptomonedes? Se'n va parlar molt de si s'haurien de declarar o no s'haurien de declarar, de què passaria amb la declaració de la renda i les criptomonedes. Al final, què n'ha quedat de tot allò?
És cert que alguns medis, encara al dia d'avui, no ho han aclarit bé o no s'han avançat del canvi. Hisenda ja porta 2 anys parlant de les criptomonedes, avançant que hi ha molts problemes amb les criptomonedes, que la gent no declara, perquè moltes d'elles, com no estan a Espanya, doncs en aquelles famoses dades fiscals que parlàvem al principi, no surten, perquè les entitats, jo tinc unes criptomonedes amb una empresa a Singapur, aquella empresa no està obligada a informar a l'agència tributària de la meva posició allà, no? Llavors Hisenda ja porta anys avisant, perquè no té una altra forma de fer-ho, que tot això sancionarà, normal, perquè està dins de la llei. Llavors, ja fa 2 anys que parla que, primer de tot, amb el model 720, que és un model que informa hem d'informar de les persones residents a Espanya, hem d'informar dels béns, d'alguns tipus de béns que tenim a l'estranger i que superen unes quantitats, doncs allà volien que informessin de les criptomonedes, perquè bueno, és un altre tipus de béns que normalment s'ha d'informar. Inclús van dir que aquest any farien un model especial per a aquests tipus d'actius. Finalment es va tirar enrere. Després van avisar que posarien una casella especial, em sembla que era 1626, on, a la declaració de la renda, on hauríem d'informar dels guanys patrimonials amb criptomonedes, ja hem d'informar de totes formes, no cal que hi hagi una casella especial. Però ara, quan la setmana passada vam publicar el BOE el nou model, la declaració model 100 de la renda d'aquest any, aquella casella ja no hi era. Per tant, tot és un altre cop generar informació, generar globus sonda, no? Perquè
alerta,
no? Alerta, que sapiguem que les criptomonedes s'han d'aclarar. Ho explico molt ràpid, les criptomonedes, perquè potser hi ha gent que no ho sap. Si jo compro bitcoins i tinc euros i els canvio en bitcoins, el que estic fent és comprar una criptomoneda. Això no té cap efecte tributari. Però en el moment que jo venc o recupero els bitcoins en forma d'euros, és evident que aquí pot haver un guany o una pèrdua patrimonial, això ho he de declarar. Això més o menys tothom ho sap i tothom ho pot entendre. Però que hi ha gent que no se n'adona que és que si jo aquests bitcoins els canvio a Ethereum, per exemple, un altre tipus de criptomoneda, qualsevol, en aquell moment que jo ho canvio, com estic canviant a un actiu que té una valoració diferent, jo en aquell moment ja he de declarar aquesta operació. Si es coneix gent que treballa amb criptomonedes, aquestes operacions potser poden fer centenars a l'any. Doncs imagina't com declarar cada operació d'aquestes si és un guany o és una pèrdua. És una forma difícil de declarar. Vale, per tant, Hisenda és conscient d'aquesta dificultat. Potser no s'han posat, des del meu punt de vista, no s'han posat tan durs últimament per tota la davallada amb les criptomonedes que va haver-hi el 2022, i per tant molta gent tindrà pèrdues, i llavors gairebé és al revés, no els inconvé que la gent tingui pèrdues, hi ha hagut una altra polèmica també amb aquestes pèrdues, però en valors homogènios i tal, però en principi tothom ha de saber que si fa operacions amb criptomonedes ha de saber com tributen, perquè l'efecte fiscal pot ser important.
Uh-huh. Acabo. Repassem calendari. Què hem de tenir en compte a nivell de dates? Des de quan? Com? Què hem de tenir en compte?
Pues mira, avui, l'11 d'abril fins al 30 de juny, podem presentar la renda amb el programa Renda Web, que es pot presentar per internet, o si no, qualsevol assessoria. Des d'avui es poden presentar les declaracions. Les persones que vulguin confiar en l'agència tributària per fer les seves declaracions, a partir del 5 de maig fins al dia 30 de maig podem fer-les per telèfon. Fins al dia 29 podem demanar cita, pel dia 30, últim dia, i pots trucar per telèfon i et fan la renda per telèfon. I el del dia 1 a 30 de juny es poden fer telemàtiques presencials. Pots demanar hora, vas allà i te la fan. D'acord? Recordem que l'agència tributària, quan arriba a la campanya, contracta personal extern, que els fan un curs per fer aquestes rendes. D'acord? I en principi, si tu fas la renda a Hisenda i tu dones les teves dades i hi ha un error posterior amb una revisió, que sapiguem que no podrem, o sigui, que Hisenda ens podrà sancionar.
Encara que ens l'hagin fet ells, ens
sí,
hagin fet malament?
Sí, perquè no sabrem si tu li has donat les dades que toquen o no, i a més tu has de repassar abans que ho facin. Vull dir, això és important, que la gent sigui conscient.
O sigui, que sempre guanya la banca.
Sempre guanya la banca.
Acabo. Si la fem abans, cobrarem abans? Aquest és el gran...
Això...
Jo crec que és un dels grans mites,
sí,
no?
Sí, al despatx penso que farem una porra, per veure quanta gent es pregunta això dels clients, però és cert que si ho fas... No té per què fer-les abans, cobres abans, però sí que és cert que hi ha... Si la fas, és possible que en una setmana, dues setmanes la cobris, molta gent ho fa així, però després no sabem per què hi ha un 10, un 15, un 20% cada any de persones que cobren molt tard. Recordem que la gent té 6 mesos per pagar la renda sense interessos. O sigui que si el 2 de desembre no ens han tornat la renda, que sapiguem que és normal, que podria ser normal. Arriba molt poca gent fins a aquesta, sobretot persones que tenen activitats econòmiques, és més normal. Però si no, si la fas abans, es cobres abans, i si no, doncs no és necessàriament així.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, haver-nos fet aquesta assessoria de butxaca al José Espinosa de GEMSA. Que vagi molt bé, que tinguis molt bon dia.
Gràcies, bon dia.